nit. Benvinguts al Cercle. Moltes gràcies per la seva assistència i moltes gràcies també al Cercle d'Economia per la seva amabilitat al convocar-nos aquí. L'objecte és la presentació d'un llibre, Companys, golpista o salvador de la pàtria, que ha escrit Enric Fossas, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, va ser lletrat del Tribunal Constitucional d'Espanya. Ell estava molt preocupat per la forma com organitzaríem aquesta presentació i vam quedar que primer faríem una brevíssima introducció cada un de nosaltres sobre el llibre, una reflexió molt petita, i després encetaríem un diàleg, una conversa, amb la que, no forçadament, sinó per encetar altres temes, parlaríem de tres coses: el Tribunal de Garanties Constitucionals i, a propòsit d'això, la judicialització de la política, etc. En segon terme, una qüestió que va extremadament lligada als successos del 6 d'octubre, extremadament lligada, que és el tema de la llei de contractes de conreu, que té una importància gran a la història catalana, i després, òbviament, el procés en si mateix, que gira tot entorn, en última instància, jo diria, i aquesta ja sí que és una apreciació personal, entorn a la interpretació de la proclama que va fer el president Companys, que tenia en el seu contingut prou elements per anar per un cantó o per anar per un altre. Llavors, en quant al llibre, ell em va suggerir, i compliré la seva suggerència, de que parli una mica del llibre amb la forma com està articulat. La primera idea que jo crec que és fonamental és la següent. Ell ha volgut fer un llibre d'història jurídica. És a dir, són les seves paraules, una crònica del judici. No busquin aquí reflexions o consideracions de caràcter històric i, sobretot, no busquin aquí referències a l'actualitat. No hi són. És un llibre estrictament d'història jurídica. Això no limita el seu contingut, perquè de la mateixa manera, i això ja és una reflexió meva, que les persones ho som perquè tenim memòria, els pobles ho són i tenen personalitat, tenen una personalitat nacional amb la mida que tenen història. I conèixer la història, amb totes les seves característiques, és absolutament fonamental. Llavors, l'estructura del llibre, perquè se'n faguin una idea de quin és el seu contingut, el capítol primer tracta precisament del Tribunal de Garanties Constitucionals. Per què, en definitiva, va anar a parar al Tribunal de Garanties Constitucionals una causa que va començar com una causa oberta per la jurisdicció militar? I quines característiques tenia aquest Tribunal de Garanties Constitucionals? Era un òrgan jurisdiccional normal o era un òrgan polític? Hi ha una cosa que vaig aprendre al llibre que jo ni se m'havia acudit ni la sabia, que en definitiva, com que amb la primera redacció del projecte de Constitució estava previst el Senat i després van suprimir el Senat i la Constitució de la Primera República, de la Segona República, no hi havia Senat, d'alguna manera van encabir dintre del Tribunal de Garanties Constitucionals algunes de les competències que podrien correspondre al Senat. I així tenim que el Tribunal de Garanties Constitucionals era un tribunal constitucional, però també era una junta electoral, per dir-ho d'alguna manera, i també era un òrgan penal que jutjava la responsabilitat dels alts representants de l'Estat. Era a dir, un totum revolutum. Després ja parla de la llei de contractes de conreu, de la qual no diré res perquè després en parlarem, però tracta un tema que a més és molt actual. Ell en diu és un, dona lloc a que es plantegi un cas d'objeció democràtica. Que ara, mentre esperàvem entrar, tornava a repetir aquesta mateixa idea. Què passa quan un tribunal constitucional declara invàlida una llei i acte seguit el Parlament torna a aprovar la mateixa llei? Què passa? Ell ens ho dirà. El tercer capítol ja són els actes del 6 d'octubre. El quart i el cinquè és l'inici del procediment i després el trasllat de la causa en el Tribunal de Garanties Constitucionals. Només una referència. Amb la primera causa que s'instrueix penal, que és el cas 81-34, estaven encabits 38 persones. D'aquestes 38 persones en van marxar en alguna. Marxa un diputat que era en Luis Bello, que la causa se li ajunta a la de Manuel Azaña, que com que eren aforats ja passa en el Tribunal Suprem, que després va sobreseir la causa. Després surten també l'alcalde i els concejals de l'Ajuntament de Barcelona, que al final, gràcies a unes a unes gestions de l'Amadeu Hurtado, al final s'ho queda l'Audiència de Barcelona. I la resta són el president de la Generalitat i els 6 consellers que estan processats que se'n van al Tribunal de Garanties Constitucionals, prèvia la querella que va tenir que presentar el govern de la República, que en aquell moment estava encapçalat per Alejandro Lerroux. Després arribem al capítol 7è, que són els principals moments. Aquí només els hi adelanto una cosa en què després hi insistirem. Van haver-hi dues posicions. La del fiscal que deia, això és un cop d'estat, aquí s'ha quebrantat la Constitució, aquí s'ha implantat s'ha volgut implantar un règim federal, i li pregunta amb el president Companys el fiscal, però i vostè estava d'acord amb algú? O era una cosa que feia unilateralment? En canvi, la defensa que la monta un advocat d'extraordinari prestigi, que era Ángel Osorio Morales, que per altra banda tenia un coneixement de Catalunya important, perquè l'Ángel Osorio havia sigut el governador civil de Barcelona quan la Setmana Tràgica. O sigui, era un home que sabia el terreny que trepitjava i tenia moltes relacions amb Catalunya. Una prova, encara que això és posterior, durant la Guerra Civil va publicar periòdicament articles a La Vanguardia que han sigut publicats no fa massa temps per un historiador de l'Autònoma, que és l'Arnau González Vilalta. I s'arriba a la sentència. Eren 21 membres, 14 van condemnar i 7 van presentar vots particulars que no eren condemnatoris. Van ser traslladats els presos, uns al Puerto de Santa Maria, altres van ser traslladats a Cartagena, i un any i 8 mesos després de les eleccions del 6 de febrer de l'any 1936, hi va haver-hi el decret llei d'amnistia i el tema es va acabar. Van recuperar doncs, el poder i pràcticament tots els consellers, no recordo ara menys un, van arribar a ser consellers, em sembla.
El d'Encàs.
Menys el d'Encàs, per raons òbvies. I jo, en quant a l'objectivació del llibre, poc més puc dir. Llavors, dels tres temes, començaran per parlar del Tribunal de Garanties Constitucionals. Tu ho faràs, òbviament, més des de la perspectiva del contingut del llibre. I en Lluís, recordant una cosa que deia un company teu, en Xavier Batalla, com a periodista, el que et tocarà és contextualitzar una mica el que ens digui ara l'Enric. Quan vulguis, Enric.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, si em deixeu fer un petit capítol d'agraïments. En primer lloc, a totes les persones que heu vingut avui, els socis del Cercle, els amics, companys, família que heu vingut avui, moltes gràcies per assistir en aquest debat a parlar d'aquest llibre. També per descomptat en el Cercle, que ens ha facilitat aquest espai magnífic, a la seva secretària general, a la Marta Engerri. També moltes gràcies per facilitar-nos el poder celebrar aquest debat. Òbviament, en els dos sparrings que tinc, no? en el Lluís i en el Juanjo, que per doble i triple agraïment, perquè es va llegir el manuscrit i va acceptar fer el pròleg i va acceptar venir avui a parlar-ne. Per tant, moltes gràcies, Juanjo. També a l'editorial. Estic molt content que avui hagi vingut el Pedro Pons. Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros y desplazarte, y me alegro mucho, y muchas gracias por la edición de este libro. També una persona de l'editorial que tothom coneix, que és la Lola Fisac, no sé si està aquí, perquè l'entusiasme que ha posat per editar aquest llibre, com deia el Pedro, que sí, és superior al meu. La veritat és que ha sigut fantàstic, no? I per tant, moltes gràcies. I en fi, a totes les persones que m'han ajudat a escriure el llibre, que situo en els agraïments del llibre i algunes de les quals doncs, tinc avui aquí davant, el mestre Isidre Moles, Josep Maria Vallès, el professor Manuel Cachón. Gràcies també, Eugeni, per venir. Sé que has fet un esforç per estar aquí. Per tant, tenco aquest capítol d'agraïments. Jo només dir al Juanjo que abans d'entrar en matèria volia explicar molt breument per què he fet aquest llibre. Perquè vull dir, les raons per les quals vaig arribar a escriure aquest llibre i, en segon lloc, per a què l'he fet o amb quin propòsit l'he fet. Perquè ficar-se a escriure un llibre, aquí els que n'hem fet sabem que és una tasca una mica de soledat del corredor de fondo. És una cosa que exigeix una certa disciplina i constància. A mi se'm va acudir fer aquest llibre per curiositat intel·lectual, que és la que tenim els acadèmics. Quan l'any 2015, potser ho recordaran, es va fer una reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. Va ser una reforma molt polèmica perquè la va fer el PP en solitari i estava destinada a donar uns poders d'execució exorbitants al Tribunal Constitucional fins al punt de que li permetia la suspensió de càrrecs electes. Era una reforma feta en calent, ad hoc, després del 9-N. I, per tant, era una reforma que vam criticar molt i fins i tot va arribar a ser objecte d'un dictamen de la Comissió de Venècia que la va posar bastant en dubte. Val. I després va haver-hi, una mica més tard, l'aplicació del 155. I aquests esdeveniments van portar a que comencés a parlar-se del precedent del 6 d'octubre. Del 6 d'octubre ja va passar, el 6 d'octubre ja el tribunal va dir tal cosa i vaig començar a investigar, vaig començar a llegir, vaig començar a consultar i vaig començar a escriure. I em vaig ficar en un terreny que no és el meu, que és efectivament el terreny de la història del dret. Jo no sóc historiador del dret, sóc constitucionalista, però com més m'hi ficava, més m'agradava. I cada vegada era més divertit, molt més divertit que fer dret constitucional. I em vaig anar animant. I em vaig donar compte de dues coses. Em vaig donar compte, en primer lloc, de que en l'episodi del 6 d'octubre es plantejaven tot allò que fascinen els constitucionalistes i que al final són les relacions que hi ha entre el poder i el dret. Perquè es plantejava, doncs, la rebel·lió política contra l'ordre constitucional, els mecanismes de defensa de la Constitució en temps de crisi, les relacions que hi ha entre el Tribunal Constitucional i la democràcia, la politització de la justícia, etcètera, etcètera. I dic, bueno, aquest episodi històric planteja uns temes de molta actualitat, perquè són els mateixos aleshores, però ara es tornen a plantejar des del 2012 a Catalunya. I, per tant, és interessant. Jo no els abordo, perquè aquest no és un llibre de teoria constitucional, però estan tota l'estona latents. Són uns grans temes que estan permanentment en el llibre. Però em vaig adonar compte d'una segona cosa, i és que a mesura que anava estudiant i escrivint, aquest estudi de història del dret es convertia sorprenentment en una espècie de crònica d'actualitat política. De tal forma que escrivia coses que semblava que les hagués pogut escriure El País la setmana anterior. I això encara em va, diguéssim, excitar més. No? I això és el que em va animar a continuar escrivint i endinsant-me en tot aquest episodi que, sorprenentment, crec que no ha merescut l'atenció suficient per part dels historiadors i menys per part dels historiadors del dret. I això em va sorprendre. Em va sorprendre, per exemple, que a l'Arxiu Nacional de Catalunya, de Sant Cugat, no sabien ben bé que tenien el sumari de la causa militar que havia començat a Barcelona. I llavors vaig entendre la passió de l'investigador, que és que quan troba un sumari o quan troba un paper s'emociona, no? Que és el que em va passar a mi quan vaig veure aquell sumari. Bé, la raó per la qual vaig escriure el llibre, per a què, diguéssim, jo crec que el Juanjo l'explica molt bé en el pròleg, que és un llibre d'història del que tenim, penso, coses que aprendre. No? La història, començo el llibre així, el Marx deia la història se repite, no? El Mark Twain va dir la història no repeteix però rima, no? I inevitablement aquest llibre és un llibre d'història del dret, però que els lectors inevitablement fan una referència, un paral·lelisme constant amb l'actualitat de Catalunya. Això és una cosa que jo no he volgut fer en el llibre, que no és un llibre que compari dos processos, ara en parlarem, ni compara dos judicis, ni compara dos cops d'estat, perquè crec que això ho ha de fer el lector, i això ho he deixat deliberadament així. He deixat que el lector faci en la seva lectura doncs, aquesta constant comparació o, en fi, similituds entre el que va passar aleshores i el que ha passat ara. Bé, jo, en aquesta primera torn, diguéssim, em paro aquí i doncs, no sé si el Lluís...
Bona tarda i Moltes gràcies i molt content d'estar aquí presentant aquest llibre magnífic teu. I a més m'has de llançar ja l'ham per seguir, per agafar el fil, perquè en parlar dels fets d'octubre del 34 és inevitable recórrer a l'arrencada carregada d'idees i literàriament magnífica d'un llibre, que és el 18 Brumari de Lluís Bonaparte, on Karl Marx analitza el cop d'estat del nebot de Napoleó el 2 de desembre de 1851, que significa el començament del Segon Imperi. També ho fas tu, Enric, just a la introducció, i jo ho faré també ara, intentar presentar el llibre. S'ha de dir que és potser un dels textos, aquesta arrencada, més utilitzats per fer citacions per historiadors, polítics i periodistes. I s'ha citat sovint aquests darrers anys. Són diverses les frases cèlebres que trobem just a la primera plana del llibre de Marx. La primera que citaré no és la primera en sortir ni la que cita l'Enric, però em permet encetar el tema. I és aquella que diu que la tradició de totes les generacions mortes oprimeix com un malson al cervell dels vius. Així ha passat amb el procés en relació als fets d'octubre del 34, també d'altres fets, naturalment, alguns episodis de la Guerra Civil, el setge de Barcelona de 1714 o la República efímera de Pau Claris el 1641. Però les tradicions que més pesen i les que més oprimeixen com un malson els nostres cervells solen ser les més recents, les que encara ens situen en la continuïtat històrica. Companys, ho haig de confessar, per mi era una referència familiar de la meva infància, com ho eren els fets d'octubre, i no una referència positiva en cap cas. No podem fer abstracció que Josep Tarradellas, el president de la Generalitat restaurada, fou detingut i processat pels fets d'octubre, tot i la seva oposició a la insurrecció. I jo mateix, com a periodista, encara he conegut i treballat a col·legues de les generacions més grans que els van viure i fins i tot algun que el va protagonitzar d'una o altra forma. També cal dir que des de 2012, no des de 2015, com dius tu, sinó de 2012 ja, potser el llibre de l'Hurtado, la reedició és de cap a aquest moment, hem llegit molt tots plegats sobre els fets d'octubre, jo diria fins i tot a Madrid, just des que va començar a rondar el malson d'una repetició de la història en els nostres caps. Però també cal dir que no hi havia fins ara mateix cap llibre que fes el que el meu company de taula i amic Juanjo Burniol diu en el pròleg i ha repetit aquí, que és la fixació processal i judicial dels fets. De fet, la fixació jurídica dels fets. És, per tant, molt benvingut un treball com el de l'Enric, excel·lent en tants conceptes, que omple un buit i fa un bon servei als lectors, als ciutadans. Fixar els fets ens permet comparar no tan sols entre el procés i els fets d'octubre, sinó també i sobretot entre els dos judicis, el que es va celebrar aleshores al Tribunal de Garanties Constitucionals de la República i el que s'ha celebrat ara al Tribunal Suprem. Aquí és on voldria introduir la segona citació, tan coneguda o més que la primera, que és la que cita l'Enric a la introducció del llibre, i és aquella en què Marx esmenta la teoria hegeliana de la repetició de la història, tot i que li retreu a Hegel un oblit essencial, potser també essencial per a nosaltres, i és que la primera vegada la història es produeix com a tragèdia i la segona com a farsa. La repetició hi és, sens dubte, en el cas que ens ocupa, i l'Enric ens l'assenyala en tres coses. En els fets, són dos intents fracassats de ruptura de l'ordre constitucional. En els instruments, a través d'un moviment més o menys insurgent, de caràcter més o menys discutible, liderat per les autoritats catalanes. I després, els resultats judicials. En ambdós casos, es produeix una reacció de l'Estat que utilitza els instruments constitucionals que té a mà. Després hi ha tot el munt de paral·lelismes que hi puguem o hi vulguem trobar en un exercici sempre interessant i alliçonador, que és la interpretació del que passa avui a través del que va passar ahir. Cal dir que l'Enric al·ludeix molt raonable i elegantment aquest exercici i ens els deixa a nosaltres, els lectors. És part de la lectura fer aquest tipus de comparacions. Aquesta és una interpretació legítima, gairebé inevitable, però que em sembla que s'ha de fer amb molta prudència per evitar l'abús, l'exageració o fins i tot el fetichisme i el mite essencialistes que poden portar idees ridícules sobre els avatars històrics en què s'enfronten cíclicament unes entitats metafísiques eternes a les que anomenem Catalunya i Espanya. O creure'ns condemnats a repetir una vegada i altra la propera d'aquí fins a no sé quants anys la mena de disbrats que hem viscut
en l'interval de 90 anys entre 1934 i 2017. No és el cas, tot i que s'ha de dir que amb molts arguments i pretesos raonaments a una banda i altra sobre la dificultat de l'entesa i la inevitabilitat del conflicte, alguna cosa hi ha d'aquesta metafísica determinista de la història espanyola i catalana. S'entén molt bé, perquè bona part de l'enfrontament consisteix precisament en crear un conflicte d'ordre irresoluble. I res més irresoluble i innegociable que un enfrontament entre essències, caràcters o identitats nacionals. De la comparació pràctica i senzilla, sense pretensions, gens metafísica, jo en dedueixo algunes qüestions. La primera, realment, d'aquest llibre s'aprèn la debilitat extraordinària de l'Estat republicà en comparació amb l'actual Estat constitucional espanyol. La precària institucionalitat del Tribunal de Garanties de la República. El seu caràcter polític molt ben assenyalat per l'autor. És un tribunal polític, és un judici polític i és una defensa política. Em sembla, segons el meu parer, a diferència de l'actual cas. Part d'aquesta debilitat es veu, fins i tot, en un detall molt curiós, concretament la pèrdua de documents republicans essencials que han dificultat el treball, com és el sumari judicial del, no del el Tribunal Militar de Barcelona, sinó del Tribunal de Garanties de la República, desaparegut. L'abast d'una guerra civil com la que va patir Espanya afecta la capacitat mateixa d'investigar la societat on es va produir. Fixem-nos que no hi ha continuïtat de l'Estat com hi ha sigut en tants aspectes en països que han patit situacions devastadores més grans, com són Alemanya o Japó, països perdedors de la Segona Guerra, o Itàlia i França, beligerants d'una categoria especial. A Espanya la destrucció va ser extraordinària, brutal, amb responsabilitats probablement en els dos bandos de la Guerra Civil. La tercera, interessant i alliçonadora, és per mi la lliçó que trec, és la diversitat de funcions que tenia aquell Tribunal de Garanties de la República, que l'autor ens explica que era a la vegada Tribunal Penal per jutjar els dirigents catalans, conduït a fer això per l'Estatut, s'ha de dir, Junta Electoral Central i, a més, Tribunal Constitucional. Tres funcions en una. I fent abstracció de la funció original que se li volia fer com a Senat de la República. Realment, res més lluny que d'un tribunal de la justícia ordinària. També la seva escassa legitimitat, que contrasta fins i tot amb la legitimitat i el prestigi actual dels tribunals espanyols en general. Sí, sí, tot i les dificultats i l'erosió que ha introduït el procés, és abismal la diferència que hi ha entre un tribunal format, a més, per majoria de no juristes, majoria purament de polítics. I encara d'altres repeticions o paral·lismes gairebé calcats. Tenim un Parlament que desobeeix el Tribunal de Garanties el 34 i un Parlament que desobeeix el Tribunal Constitucional el 2017. Tenim un president que s'alça contra la legalitat que l'ha fet president i de la qual n'és el representant i el garant a Catalunya aleshores i ara. Tenim fins i tot uns arguments similars dels dirigents catalans, en bona part preventius, formulats abans de que tinguin efectes o llegits retrospectivament ex post. És un aixecament legítim davant l'agressió centralista contra l'autonomia a càrrec, sobretot, de les dretes espanyoles. Més aviat en preparació, s'ha de dir, en els dos casos. També hi ha una curiosa semblança en l'ambigüitat de les proclamacions, una de l'Estat català i l'altra de la República independent, cap de les dues publicades al Diari Oficial. Les figures penals utilitzades en els respectius judicis, que va ser rebel·lió militar, el 34, i rebel·lió esdevinguda després sedició, en l'actual, delictes tots, s'ha de dir, decimonònics, propis de països inestables amb insurreccions, cops d'estats i pronunciamientos, com ha estat Espanya fins a la Constitució de 1978. Semblant també és el doble llenguatge que genera la defensa. En un cas és un cop a la República per defensar la República. I en el cas del procés, en la interpretació més ingènua, és una proclamació d'independència que només volia obligar a una negociació sobre el dret a decidir. I a la més cínica, una mera expressió lliure de voluntat política que s'acull als drets i a la llibertat d'expressió. També hi són els paral·lelismes en el martirologi, d'aleshores i d'ara. Catalunya necessita màrtirs, diu Companys, que demà asseguraran la victòria definitiva. Com Junqueras diu des de la presó, sense penedir-se de res, que calia fer-ho per tornar a fer-ho ja definitivament en un futur més o menys proper. L'aventurisme de les dues situacions, sense estratègia ni plans alternatius. Tirem endavant i després ja veurem què passa. Companys ho diu clarament, però ho diuen també alguns dels protagonistes de la nit del 26 d'octubre de 2017. Un dels paral·lelismes més interessants, en tot cas, ens l'assenyala Enric ja en analitzar la sentència. Es va forçar el tipus penal aleshores com s'ha forçat ara. Tot i que d'això no es pot deduir que no es trobéssim aleshores, ni tampoc ara, amb una clara vulneració de la Constitució, un atac contra l'ordre constitucional emprès des del poder d'una regió autònoma, per la qual el dret no tenia previst ni un tipus penal ni una sanció, ni aleshores ni ara. Hi ha una acusació simètrica entre les dues parts, des de Barcelona i des de Madrid, aleshores i ara, de cop d'estat. Companys, el govern dretà de Madrid, i a l'inrevés. I també de Puigdemont, el golpista Puigdemont, com l'anomenen alguns sistemàticament, aquest mateix dilluns, en presentar com un atemptat a la Constitució l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, després de fer tots els tràmits reglats necessaris. També hi ha diferències que crec que cal subratllar. Aleshores va ser un conflicte de classe entre rabassaires i propietaris de la terra, a l'origen. I ara és un conflicte polític constitucional, en el fons o en el límit, si es vol, entre les elites polítiques catalanes i espanyoles. Res a veure amb el conflicte de classe. Ara ha estat una declaració d'independència que significa la ruptura constitucional amb Espanya i aleshores va ser una declaració de l'Estat Federat Català dins la República Espanyola, que significa una ruptura de la República Integral per substituir-la des de Catalunya per la República Federal. Diferència prou qualitativa. El seguidisme, aleshores, d'un moviment espanyol insurreccional amb participació del PSOE, crítica aquesta que formula, sobretot, Tarradellas i que contrasta ara amb l'escassa simpatia i nula coordinació fora de Catalunya amb ningú. El balanç de danys, molt elevats el 1974, 43 morts i 150 ferits, i molt limitats el 2017, milers de contusionats, l'1 d'octubre i algun ferit singular important. La ben diferent reacció de l'Estat, estat de guerra, suspensió de l'autonomia en un cas, 155 fins a les eleccions en un altre. Les condicions de la repressió i de la detenció, lamentables, segons explica l'Enric el 1974, primer el vaixell Uruguai, després la presó Model a Madrid, i ben conegudes per tots en l'actual. El context potser és on hi ha més diferències i és el que explica la paradoxa de l'actual cas. Tal com han dit molts, el mateix Juanjo, constitucionalment i políticament és més greu l'actual ruptura. Però precisament pel context espanyol internacional dels anys 30 va ser més greu i amb més efecte sobre els esdeveniments l'anterior. En un autèntic preludi, que no causa ni origen, com diu el revisionisme franquista, de la Guerra Civil. Hi ha una diferència brutal en l'utilització dels mitjans de comunicació, encara molt pobra, molt limitada, tot i que decisiva, el 1934, i essencial, en canvi, en l'actual procés. Aleshores, el mitjà central era la ràdio, que va permetre inclús mantenir la ficció durant unes breus hores de la nit de que Companys controlava la situació. Ara són les xarxes socials, el món digital i dels fake news, els hackers, i feliçment els tuits han substituït els trets. Hi ha també una diferència en la durada del judici. Es va resoldre en 5 dies aleshores i en 4 mesos ara. I en la qualitat del judici, indiscutible segons advocats de la defensa en el cas actual i molt pobre en aquell cas. Hi ha també un paral·lelisme divertit que no em puc estar d'esmentar pel que fa als advocats entre dos defensors ideològicament contraris als fets polítics protagonitzats pels seus clients, els seus defensats, l'Amadeu Hurtado pel 1974 i el Javier Melero per l'actual, cadascun amb les seves respectives i notables aportacions literàries. Encara s'empondrà en buscar més, tot i que siguin prematurs alguns, entre les forces de l'ordre, els caps dels Mossos d'Esquadra, Pérez Farràs, aleshores, condemnat a mort per un tribunal militar i amnistiat després, i Trapero, ara, encara assegut a la banqueta. La comparació entre els protagonistes del 34 i els del 2017, els seus caràcters respectius i temperaments, la seva consistència política i ideològica, també permetria exercicis d'aquesta mena, però jo no hi entraré, com a mínim de moment, a l'hora de parlar d'aquest llibre de contingut jurídic. Tot i que haig de dir que donaria molt joc. Ja ho farà algun dia algú, esperem que aviat. Només esmentar, de nou, que Marx, en el seu 18 Brumari, també parla de les generacions vives quan sembla que vulguin dedicar-se a transformar-se i a transformar les coses, a crear coses mai vistes i, en canvi, conjuren temoroses els esperits del passat, prenen en préstec els seus noms, les seves consignes de guerra, les seves vestimentes, per tal de representar, amb aquestes disfresses venerables i aquest llenguatge prestat, la nova escena de la història universal. Ja he dit prou. Només deixo encara una darrera frase sortida del 18 Brumari de Karl Marx, que veig que he comentat més gairebé que el llibre de l'Enric, com una demanda a la reflexió, a l'actitud crítica, també a la distància escèptica davant les solemnitats i les pretensions històriques. Els homes fan la història, però no sabem la història que fem, o no saben la història que fan. Aquesta és la frase marciana, encara que no citada literalment, sinó passada per la memòria, si no m'enganya, d'un sedàs sintètic extraordinari, el de Josep Fontana, que el va utilitzar en els seus llibres. Els homes fan la història, però no saben la història que fan. El llibre de l'Enric ens ajuda, en tot cas, a conèixer la història que van fer aleshores els catalans de 1934 i ens ajuda també a la reflexió crítica que ens cal fer ara sobre la repetició de 2017. La història que hem fet ara hagi estat tràgica o còmica. Jo no hi entraré i cadascú ho decidirà pel seu compte. Moltes gràcies.
Com veuen, en Lluís ja ens ha fet una exposició oceànica. Llavors, em sembla que series tu, seguint una mica l'ordre que tu mateix havies proposat,
sí.
Podríem entrar un moment en el Tribunal de Garanties Constitucionals, a propòsit del que ha dit en Lluís, doncs tu mateix.
Molt bé, doncs, bueno, Lluís ha dit tantes coses que...
No, però anem per parts. No, centra't en el Constitucional,
que
després...
Que haurem d'anar per parts. Bueno, jo crec que el plantejar l'estructura del llibre... jo sabia que en algun moment havia d'explicar què havia set el Tribunal de Garanties Constitucionals. I inicialment jo havia començat per el conflicte de la llei de contractes de conreu, però em vaig donar compte, i el meu amic Manuel Cachón em va ajudar a donar-me en compte, que el lector després necessitaria saber què era aquest tribunal. I per això vaig començar el llibre explicant què era el Tribunal de Garanties Constitucionals, tot i que entenc que per al lector no jurista potser és el capítol més feixuc o el capítol més difícil. Però jo vaig fer una prova de l'algodón per veure si era comprensible i vaig utilitzar en el meu cunyat, que és un gran cardiòleg, i li vaig donar a llegir el llibre, el manuscrit, a l'estiu. I ell, que és molt bona persona, va tenir la paciència de llegir-se'l pàgina per pàgina en les seves vacances i me'l va tornar i em va dir, em sembla que l'he entès tot. Diu, potser el primer capítol és una mica durillo, però em sembla que l'he entès tot. Jo crec que sense començar pel Tribunal de Garanties no s'entenia tot el demés. No? I el Tribunal de Garanties és un compendi de moltes de les qüestions que he anunciat abans, que es plantegen en el constitucionalisme. Una primera és, bueno, el Tribunal de Garanties és el primer tribunal constitucional de la història d'Espanya. I és el tercer de la història d'Europa. Això la gent no ho sap. És el tercer tribunal que va tenir Europa. I és un invent d'un jurista, que tots que heu sentit a parlar, del Hans Kelsen, no? I és un invent per perfeccionar l'estat de dret. Per què? Perquè si l'estat de dret, que ara tothom se n'omple la boca i de vegades no sap la gent què vol dir. Significa la subjecció dels poders públics i, per tant, de la política al dret, i aquesta és una idea il·lustrada, no? La subjecció de les majories parlamentàries democràtiques al dret és la màxima expressió d'aquesta... I això és el constitucionalisme, en essència, la captació jurídica del poder polític. El Tribunal de Garanties estava destinat a ser el Tribunal Constitucional d'Espanya, però a les Corts Republicanes, a les Corts Constituents, tenien un lío tremendo, tenien una gran confusió conceptual sobre què havia de ser aquest tribunal, perquè allà s'enfrontaven posicions molt diverses sobre, primer, si la defensa de la Constitució havia de ser política o havia de ser jurídica, és a dir, jurisdiccional, per part d'un tribunal. No? I aquí no tothom pensava el mateix. Per això, aquests dubtes sobre les funcions que hauria de fer aquest tribunal. I en la discussió que hi ha de l'avantprojecte, doncs allà apareixen idees, doncs, algunes totalment estranyes, no? que són alienes a la funció jurisdiccional del tribunal. Però després hi ha una altra confusió, que l'heu esmentat tots dos, i és que el Tribunal de Garanties es va voler convertir-lo en una espècie de sucedani d'un senat que la Constitució finalment havia eliminat. No hi havia segona cambra i es va pensar que potser el Tribunal de Garanties podia fer aquesta funció. El resultat va ser un desastre. El resultat va ser un engendro, perquè és un òrgan que per la seva composició és disparatada, és a dir, un tribunal de 24 membres, la major part dels quals són elegits pels concejals dels ajuntaments. Bueno, és una cosa que és l'antítesi del que havia pensat el Kelsen, que havia de ser un tribunal constitucional. No? Això per un cantó. I per l'altre cantó, el que tu, Lluís, també ja has vist, és aquestes funcions exacerbades que se li atribueixen. Aquest tribunal ha de fer de tot, ha de fer de tribunal electoral, ha de fer de tribunal constitucional, també és tribunal de garanties, hi ha recurs d'empara durant la Segona República, i després se li atribueix aquesta funció sense la qual no hi hagués hagut procés, que és la funció de jutjar a les altes autoritats de la República. Val. D'on surt aquesta funció? Això és el que jo intento explicar en el capítol 1 i que em sembla que és molt interessant. I aquesta funció surt per raons històriques, perquè per raons històriques a la història constitucional espanyola aquesta funció l'havia fet el Senat. I d'on ve això? D'un altre tema, d'una rabiosa actualitat, de l'impeachment. La raó última d'atribuir al Senat aquesta funció és l'impeachment. L'impeachment és un judici polític, però que té la forma de judici penal. Aquests dies ho podem veure a la televisió. La cambra baixa acusa, la cambra alta, el Senat, jutja. I la presideix el president del Tribunal Suprem dels Estats Units. No? Aquest esquema és l'esquema que s'incorporarà al dret europeu i és l'esquema que s'incorporarà també al dret constitucional espanyol amb variants. I, per tant, així és com arriba a la Constitució de la Segona República, i aquest és el motiu per al qual s'incorpora inicialment només com a tribunal per jutjar el president de la República, el president del Tribunal Suprem, els propis membres del Tribunal de Garanties. Però, curiosament, l'Estatut d'Autonomia del 32 atribueix, no la Constitució, l'Estatut del 32 atribueix en el mateix tribunal l'enjudiciament de els governs regionals que en aquell moment tots sabem que només n'hi havia un, que era el de Catalunya. Bé, jo crec que el Tribunal de Garanties planteja dos temes de gran actualitat d'avui. Un és el de la politització de la justícia, que en aquest cas era tan òbvia que no ho podia ser més. És a dir, un tribunal en la composició que tenia, no? En la composició que tenia, no podia ser de cap altra forma un tribunal ordinari, un tribunal del poder judicial. Amb l'agravant que la seva constitució va estar plena d'uns incidents que jo explico, que tots, una darrere l'altra, van contribuir a qual vas el descrèdit. De tal forma que aquest tribunal ja va néixer amb un gran descrèdit. Això és molt important. Això és molt important perquè l'autoritat que deriva d'un tribunal constitucional no pot ser altra que la seva autoritat. I la seva autoritat deriva de la seva capacitat de convicció que mostra en la seva argumentació jurídica de les seves sentències. No? I, per tant, el Tribunal de Garanties és un tribunal que neix mort, no? Com alguns cronistes de l'època, jo crec que cito un Algaciel o no sé qui és, que diu que aquest tribunal és un tribunal que neix mort. Però aquesta és una manera d'expressar que en el constitucionalisme hi ha hagut sempre una cosa que és la justícia política. És a dir, que per exigir la responsabilitat no política, que ja té uns mecanismes, les mocions de censura, etc, sinó que per exigir la responsabilitat jurídica, és a dir, la responsabilitat penal, s'havia de buscar d'alguna forma. Per què? Perquè el constitucionalisme, i això és una cosa que convindria que aquí s'entengués, aquí vull dir avui a Catalunya, el constitucionalisme és hostil a la immunitat del poder. El constitucionalisme el que persegueix és la limitació jurídica del poder polític. I, per tant, necessàriament ha de reaccionar davant de l'incompliment de l'ordenament, l'incompliment de la llei, a l'atac a la llei, a l'atac contra la Constitució, que pugui venir del propi poder polític. I, per tant, hi ha, en el segle XIX, tots uns tipus penals que en podríem dir de delinqüència política. Per què? Perquè són delictes contra la Constitució. És veritat que, com has dit tu, Lluís, són casposos aquests delictes, són uns delictes decimonònics. Es diuen delitos de alta traïció. Delitos de alta traïció, contra la monarquia, etc. Però després no. Després no són casposos, són delictes contra l'ordenament democràtic. I així és com s'ha d'entendre. I per això l'ordenament democràtic necessita mecanismes de resposta i mecanismes de defensa, entre els quals hi ha també la jurisdicció i el poder judicial. Per tant, això porta a l'altre gran tema d'actualitat, que és la judicialització de la política. La judicialització de la política pot venir o bé perquè es vulgui conduir un problema polític als tribunals. I això és el que va passar, crec, amb la llei de contractes de conreu. La llei de contractes de conreu és un conflicte polític que enfronta propietaris i rabassaires, que enfronta Esquerra Republicana amb la Lliga, que enfronta el govern de Catalunya amb el govern de Madrid. I que, doncs, el govern d'aquella època, el govern radical, em sembla que era el Samper, decideix derivar-ho al Tribunal de Garanties. I això sí que és una judicialització de la política. És derivar un conflicte polític i social a un òrgan jurisdiccional que al final va decidir, en la seva primera sentència del Tribunal de Garanties, va ser una sentència molt polèmica. Primer, perquè el tribunal estava deslegitimat i, segon, perquè el tribunal es havia ficat en un conflicte en el que, amb la seva decisió, necessàriament havia d'incidir políticament. Però jo crec que hi ha una altra cosa que no es pot comparar amb això i que ara també s'està dient, que és la judicialització de la política. I és que quan hi ha delinqüència política, i delinqüència política vull dir quan els governants cometen delictes que estan tipificats en el Codi Penal, s'ha de posar en marxa el mecanisme jurisdiccional. I això no és en si mateix criticable. És a dir, que hi hagi mecanismes de defensa de l'ordenament constitucional democràtic que siguin la protecció penal de la Constitució democràtica, això és una cosa que no és en si mateix criticable. No? Una altra cosa és que es derivin en els tribunals conflictes, diguéssim, que els ha de resoldre el sistema polític. No? I aquí sí que jo crec que hi ha una gran diferència. Potser en aquest moment, l'altre dia el Josep Maria Vallès va escriure un article molt interessant en el País sobre això, la debilitat dels mecanismes de representació democràtica han fet que molts conflictes polítics s'hagin derivat, no? en el poder judicial, i això sí que crec que té efectes negatius. Però el fet de que l'Estat reaccioni penalment davant un atac per part dels governants a la Constitució, jo crec que és una cosa que enforteix la democràcia constitucional. Paro aquí.
No temi que jo no els hi tornaré a parlar del Tribunal de Garanties Constitucionals, però aprofitant la referència que ha fet a la llei de contractes de conreu, passaríem al segon punt que m'havia suggerit i sí que voldria fer algun comentari respecte a aquesta llei i com es va arribar a plantejar. Què és això de la llei de contractes de conreu? Molt breument. A Catalunya diuen Pierre Vilar que al segle XVIII es havia fet la reforma agrària de quina manera? Doncs de la manera que els propietaris anaven transmetent trossos de terra als conreadors i amb els llocs on hi havia vinya, el contracte era el que després en el Codi Civil es diu el contrato a primeres cepes, la rabassa morta, que és un contracte que uns diuen jurídicament que és una enfiteusis i uns altres diuen que és un contracte. Deixem-nos dir històries. Es deixava la terra amb els conreadors. Per quant temps? El temps que visquessin les rabasses. Així és de clar. Llavors, què passa? Bueno, que això durant el segle XVIII funciona, però en el pas del segle XVIII al segle XIX es produeixen dos fenòmens. Una inflació i després un augment del valor de la terra. I els propietaris comencen a dir, escolta'm, això de que el termini sigui tan elàstic, per què? Perquè els pagesos, a través dels ingerts, prolongaven la vida dels ceps, la vida de les rabasses. I, per tant, la situació de lío era enorme. Per altra banda, després arriba la filoxera i es substitueixen les antigues rabasses del país per rabasses que venien d'Estats Units, que eren d'una vida molt més curta. Total, que es crea un problema social veritablement molt important. I llavors, doncs, jo crec que la Generalitat, amb molt bon criteri, considera que ha de legislar. Ella tenia competències en política social. És cert que en matèria d'obligacions i contractes les bases de les obligacions són de la Constitució, però jo crec que amb bon criteri van voler afrontar la situació que per Catalunya en aquell moment era molt important. Recordin vostès que hi havia un partit que era la Unió de Rabassaires, etc etc etc. Molt bé, doncs llavors encarreguen la llei aquí, a la Comissió Jurídica Assessora. I la Comissió Jurídica Assessora té una comissió especial, no ens enganyem, la va redactar una persona. Qui era aquesta persona? Era Ramon Maria Roca Sastre. Qui era Ramon Maria Roca Sastre? Era un revolucionari que va fer una llei que tenia que provocar això? Doncs mirin, era per part de pare, era net de Francesc d'Assís Roca, que era un pagès ric de Guissona. I per part de mare era net de Conrado Sastre, que era capità de la Guàrdia Civil. És a dir, un revolucionari poc. Com havia fet la vida? Havia fet oposicions a registre primer, després havia fet oposicions a notaries, després havia fet oposició a jutge, i quan va sortir el Tribunal de Cassació de Catalunya, va ser l'únic opositor que s'hi va presentar, va ingressar i estava al Tribunal de Cassació de Catalunya. Si no hi hagués hagut guerra civil, en Roca tota la vida hagués sigut magistrat i s'hagués dedicat a lo seu. Va fer la llei. I la llei en què consistia? Quines eren les avantatges que donaven en els rabassaires? Home, doncs el que en el Codi Civil es diu el dret de tanteo y retracto, que si es venia a la finca se la podien quedar. Després, també s'ha de tenir en compte una cosa, que el Tribunal Suprem espanyol, amb caràcter general, havia dit que quan les coses no quedaven clares, 50 anys. Llavors també es va voler regular la durada del contracte, etc etc. Era un contracte moderat. Era un contracte moderat. Hi ha una similitud amb Espanya. Per la mateixa època, a Espanya es va fer el reglament d'arrendaments rústics, que es va fer siguent ministre d'Agricultura don Manuel Jiménez Hernández, que era catedràtic de dret canònic, que després va estar a Sevilla i va ser el mestre d'en Felipe González, el primer que ho va iniciar, diguem-ne, amb la vida política. Bueno, total, eren lleis molt raonables. Qui s'hi va oposar? I això és on te volia venir a parar. Qui s'hi va oposar? S'hi va oposar els propietaris, l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, per suposat, i la Lliga Catalanista en aquell moment va convèncer en el govern Samper perquè presentés la demanda d'inconstitucionalitat. Les coses són com són. No és una història de bons i dolents, però s'ha de saber. La primera causa que arriba en el Tribunal de Garanties Constitucionals és la demanda de nul·litat de la llei de contractes de conreu. És cert que la demanda la presenta el govern de la República i és cert també que es presenta perquè la Lliga ho promou. En ocasió de que teníem que venir avui aquesta tarda vaig repassar un llibre que li tinc molt em va agradar molt quan el vaig llegir quan preparava les oposicions a notaries, que és els 40 anys d'advocat de l'Amadeu Hurtado. Bueno, doncs l'Amadeu Hurtado explica que una nit, anant a Madrid amb el vagó al llit, es va trobar en el cotxe restaurant amb en Francesc Cambó. I en Francesc Cambó li va explicar, no, no, això nosaltres ho teníem que fer, i lliga amb el final de la teva intervenció, per evitar que això es tingués que resoldre als carrers amb un enfrontament. És a dir, van voler anar als tribunals, van voler judicialitzar una qüestió que era substancialment política. Llavors, el govern Samper s'ho podia haver estalviat? Per suposat que sí. Que el govern Samper va actuar a contracort? Jo crec que és bastant deduïble del que es llegeix d'aquella època. I, bueno, i el procediment doncs, es va substanciar. L'abogat, diguem-ne, defensor, que em sembla que no tenia aquest nom, sinó que es deia comissari designat per la Generalitat de Catalunya, va ser l'Amadeu Hurtado, que l'Amadeu Hurtado era un gran advocat. Ara nosaltres tenim, i amb això acabo, la visió de que els advocats normalment són, diguem-ne, assumptistes, és a dir, que són gent que intervé prèviament amb els plets. En aquella època, els grans advocats eren advocats de plets. O sigui, la funció assessora, que l'Amadeu Hurtado també la feia en ocasions, però era secundària. Era un gran advocat. Va fer una defensa, jo diria que extraordinàriament clara, de la llei, dient, en política social, la Generalitat té competències. Encara que les bases de les obligacions, el tema de la unitat de mercat, es reserva a l'Estat, però amb aquestes qüestions concretes no hi ha qüestió. Què va passar? Va ser la primera sentència del Tribunal Constitucional, que va declarar la nul·litat de la llei, per suposat que sí. Llavors, bueno, doncs el tribunal, que ja estava desprestigiat amb aquesta causa que li va venir, doncs, diguem-ne, d'una manera, jo diria que forçada, encara va deslegitimar-se més. La reacció d'una anècdota final. Quan ja estava declarada la nul·litat, l'Amadeu Hurtado, que tenia una gran relació amb el president de la República, que també era advocat en Niceto Alcalá Zamora, doncs arribar a un acord que canviessin quatre coses amb el tema procedimental, amb les qüestions processals, per dir, hem canviat i la resta de la llei segueix. El president Companys s'hi va negar. Si vostès tenen un llibret petit de l'Amadeu Hurtado, que és abans del 6 d'octubre, que és absolutament divertit, trobaran una narració d'aquest tema. Què va passar? No es va arribar amb un acord i després es va tenir que executar la sentència es va, i la regla, el que es va arribar posterior, va ser pitjor que l'inicial. Amb això jo crec que queda una mica remarcada quina era la situació quan no gaire temps després s'arriba amb aquest procediment. No sé si sobre això vosaltres hi voleu afegir alguna cosa.
Jo voldria afegir una cosa sobre la qüestió dels delictes. A mi el que m'ha interessat, seguint la tècnica del lector, de fer buscar el paral·lelisme, és veure que sempre hi ha un defasament. És a dir, quan es produeixen aquestes situacions, en el fons el que s'està fent és provar els marges del sistema. I per tant, què passa? Que es troben les falles, es troben les esquerdes. I és cert que, tu mateix ho dius, les figures penals no encaixen aleshores i ara tampoc encaixen. Una cosa és que, efectivament, jo crec que al principi és inatacable, cal una reacció penal a determinat tipus de comportaments, però el problema és que aquest tipus de comportaments el que busquen precisament és que hi hagi una reacció penal sense instruments ben adequats perquè la reacció sigui bona i sigui clara i sigui eficaç. I aquesta és una mica la tècnica, en el fons, d'aquest tipus de cops polítics, que és buscar les esquerdes i els límits del sistema penal. No? Jo crec que això està molt clar en la mateixa rebaixa de rebel·lió sedició per part del Suprem. Està molt clar en la dificultat que té, per exemple, en el Tribunal de Schleswig-Holstein per adequar els tipus penals. I ara s'està plantejant una reforma del Codi Penal per adequar la sedició. És a dir, jo no tinc cap dubte, no sóc jurista, no tinc cap dubte personalment que els atemptats contra la Constitució necessiten tenir una reacció constitucional, però el que no estic gens segur és que els instruments estiguin afinats. Fins i tot en el cas que tu has esmentat, que em sembla molt interessant, perquè jo també havia, al llegir el teu llibre, també havia pensat les semblances que té amb l'impeachment del dret anglosaxó, no? Però clar, l'impeachment és un procediment polític
en forma de judici, però de destitució, no amb penes. És a dir, no hi ha punició, sinó vaja, l'única punició que hi ha és la destitució. I això és el que fa. I a l'impeachment americà mateix li passa el mateix que passa amb els cops d'estat. És a dir, hi ha una dificultat per saber què és. Perquè es diu traïció, corrupció i altres delictes o faltes greus, altres crims o faltes greus. I què són aquests altres delictes? No ho sabem. Aquí hi ha una discussió. Vaja, entre altres coses, Donald Trump s'escaparà gràcies a l'ambigüitat i dificultat per definir els altres delictes i faltes greus.
Sí, jo he dit que l'origen era l'impeachment.
L'origen.
Però la seva translació després a Europa i no és idèntica. No? I una de les raons és que, efectivament, en l'impeachment dels Estats Units, que ve de l'impeachment del dret anglosaxó, esclar, el que està previst són no delictes penals, sinó aquestes conductes, misdemeanor, no se sap ben bé què és. No? Però, en tot cas, queda clar que són deslleialtats a la Constitució, no? Per dir-ho d'alguna forma. Però després, quan això es trasllada a Europa i s'incorpora a diversos ordenaments, sí que es converteixen en delictes penals. Es converteixen en delictes penals. Sense anar més lluny, Alemanya, i ara, atenció perquè fa un paral·lelisme que no és cap paral·lelisme, però és que ha sortit un llibre que es diu El juicio contra Adolf Hitler, d'un periodista americà boníssim, que explica el judici que hi va haver a Múnich contra el frustrat cop d'estat de la cerveseria, no?, de l'any 1923. I és curiós com tots els judicis s'assemblen. És curiós com els judicis, quan els estudies, s'assemblen. I aquest judici, que està molt ben explicat per un periodista americà, té moltes similituds. I una de les similituds és que el Hitler, que va ser un cop d'estat frustrat, és condemnat per alta traïció i és condemnat penalment. És condemnat penalment. Què passa amb aquests delictes? Que, clar, només poden ser condemnats si es frustra el cop d'estat. Perquè si el cop d'estat prospera, es converteix en governant el delinqüent. És així. I per això són delictes que el que es condena és la temptativa. Em sembla que es diu, aquí el professor Gonzalo Quintero, de consumación anticipada, no? Per què? Perquè no fa falta que triomfi el cop d'estat perquè tu siguis condemnat, perquè si triomfa el cop d'estat segurament seràs el president de la República, no? I això és, com el suïcidi, no? El que està condemnat és l'auxili al suïcidi, no al suïcidi. En tot cas, està clar que hi ha una dificultat per captar, diguéssim, des del punt de vista penal o penològic, no sé qui hi ha en altres penalistes, quines són les conductes punibles. Quines són les conductes punibles? I està clar que en l'any 34, el mateix vot particular, la sentència que condemna el Companys, és una sentència que denota la fractura que hi ha en el mateix tribunal. No? Hi ha 7 vots particulars, dels quals un és signat per 5 vocals, no? I què proposen aquests vocals? A part de que proposen que creuen que no hi ha hagut un delicte de rebel·lió militar, al final diuen, però alguna cosa sí que hi ha hagut. Alguna cosa sí que hi ha hagut. És a dir, això que ha fet el Companys no és inocu, com el que hem fet ara, no és que no sigui una cosa que és, diguéssim, irrellevant per al dret penal. El que passa que probablement en el Codi Penal no hi ha una figura, un tipus penal que s'adecui exactament a... o sigui, es pugui subsumir, no?, aquests fets en un tipus penal que existeix en l'actual Codi Penal. I ells proposen, en el seu vot particular, que el govern iniciï un tràmit per fer una modificació del Codi Penal. Ring the bells, això sona, ens sona això? S'assembla una mica, no? Sí, sí. Per tant, el paral·lelisme encara el podríem continuar.
Sí. Jo, Lluís, també voldria dir una cosa. La confiança que tenen amb el dret els que no són juristes és molt superior a vegades a la nostra. És clar, és que què és una llei? Una llei és una condensació d'experiència. Llavors, una llei, vulguis que no, té un caràcter general. Llavors, La realitat s'ha de subsumir en una norma. I això, escolta'm, mai, mai hi ha una coincidència exacta. Per això es diu que la virtut jurídica per excel·lència no és la justícia, sinó que és la prudència, que és aquella habilitat, aquella sensibilitat amb la qual el jutge ha d'aplicar la norma. Però, a més, voldria dir una cosa molt concreta. Jo crec que, a propòsit del que ha passat aquí, del que va passar en aquella època, tenim que distingir clarament dues coses. El que és el cop d'estat i el que és un delicte. En Kelsen, quan defineix el cop d'estat, diu: un cop d'estat és la subversió de l'ordre constitucional. Que això es pot fer amb violència o sense violència. I és més, afegeix, moltes vegades, més vegades, es fa pels mateixos funcionaris d'aquell estat sense violència. Per tant, el cop d'estat no exigeix constitutivament la violència. Una cosa és el cop d'estat i una altra cosa és que per portar a terme aquest cop d'estat s'hagi tingut una conducta violenta. Per tant, a mi em dona la sensació que l'intent de crear un tipus especial per aquesta matèria és veritablement una disbauxa. El que hi ha són uns comportaments generals, no aplicables tan sols amb un cop d'estat, sinó qualsevol altra actuació, com poden ser la rebel·lió i la sedició, que estiguin ben definides, que estiguin ben diferenciades, que per altra banda es diferenciï molt bé una cosa amb la que s'ha insistit molt poc, que una cosa és un delicte, i aquí hi ha penalistes, i una altra cosa és el delicte amb grau de temptativa. I també hi ha altres qüestions de tipus procedimental que a vegades no es tenen en compte. Per exemple, amb referència al cas actual, el delicte de rebel·lió implica dintre de si mateix la malversació, amb la qual la pena és una. Si hagués anat per desobediència i per malversació, la desobediència no inclou la malversació. Llavors la condemna hagués tingut que ser doble. El qual els jutges, quan apliquen la norma, amb el fons, tenen present totes aquestes consideracions, de la mateixa manera que és indubtable que van tenir present aquestes consideracions amb la forma de compliment de la pena. Per tant, no li demanem el dret el que el dret no pot donar. De lo que s'ha parlat aquí fins ara hi ha una cosa que sí que em sembla fonamental que l'ha dit l'Enric. Com sorgeixen els tribunals constitucionals? Els tribunals constitucionals sorgeixen en una època, ho diu en favor amb aquell llibret petit sobre tribunals constitucionals, en què a Europa abundaven molt les majories. És a dir, que en un Parlament un partit s'hi instal·lava i estava 15 anys, o hi estava 20 anys. I llavors, els tribunals constitucionals sorgeixen com una llei antimajories, perquè les majories per si mateixes no puguin desobeir a la Constitució. Per tant, quan parlem que efectivament hi ha una contraposició entre el principi democràtic i el principi de legalitat, no els pots resoldre per una fórmula jurídica matemàtica. No, és un tema polític que s'ha de resoldre d'una altra manera. Però en principi, aquesta regla és fonamental. Els tribunals constitucionals són contra les majories i qui es carrega la Constitució fa un cop d'estat, que després, amb violència o no violència, tingui que ser processat, això ja entra dintre de cada país, de cada època. Però també acabaria amb una reflexió, com diuen en castellà, muy mostrenca. Un ordenament jurídic, bàsicament, té força normativa per dues raons. La primera i fonamental, perquè la majoria de la societat a la que ha de ser aplicat l'accepti com propi. I en segon terme, no ens enganyem, perquè hi hagi una sanció penal per determinades conductes. Això és com quan estudiàvem doctrina que érem petits. Us en recordeu? Per què no s'ha de pecar? Primer per amor de Déu i després per les penes de l'infern. Si no hi ha penes de l'infern, només amb l'amor de Déu no n'hi ha prou.
Deixeu-me fer-vos una pregunta als dos. Tot això està molt bé, però hi ha un cas particular que afecta el 34 i afecta ara. I és que això no és un delicte que cometi un Adolf Hitler qualsevol, sinó una autoritat de l'Estat.
Sí.
I amb això tornem altra vegada a l'impeachment. L'impeachment està pensat precisament per quan una autoritat de l'Estat... L'impeachment no és únicament el president, el president dels Estats Units.
No, és per altres autoritats.
Les altres autoritats de l'Estat han comès algun alt delicte o alguna alta falta. I llavors, i novament, torna a ser un... ja sigui per un jutge, ja sigui per un secretari d'Estat, són penes de destitució. Llavors, a mi m'agradaria que us estenguéssim una mica en com s'ha de tipificar i com s'ha de castigar un delicte que no el comet això, un paio que encapçala una revolta armada al carrer, sinó una autoritat de l'Estat, el propi Estat constituït, és el que hi ha algú que comet aquest delicte.
Mira, a propòsit d'això que dius, jo crec que també estaria bé que parléssim, abans d'anar-nos, perquè no hem d'avorrir a l'audiència, de les diferències. Tu has traçat perfectament tantes similituds entre el 34 i ara, no? De tot tipus, de polítiques, jurídiques, constitucionals. Però també s'han de posar de relleu les diferències. Tu n'has esmentat una, el context polític, no? N'hi ha una que t'he dit abans d'entrar, t'he dit, Lluís, tu creus que el 34 hi hagués hagut el que hi va haver si haguessin hagut telèfons mòbils? No ho sé, perquè un dels problemes que hi va haver va ser de comunicació del company amb el Batet, del Batet amb el president de la República, del president de la República amb el company. Bueno, jo crec que això hagués sigut molt... Un dels arguments des del punt de vista penal de la sentència, que són molt discutibles perquè és difícil, i això és objecte en el procés, és interessant, és la part penal més interessant de la sentència. Un dels arguments de la defensa del company i del govern de la Generalitat és, miri, nosaltres no sabíem que s'havia declarat l'estat de guerra. ¿Cómo? No, però és que l'estat de guerra el va declarar uns senyors amb una trompeta que van començar per les Rambles a penjar cartells en els arbres. Això va ser com es va declarar l'estat de guerra a Barcelona. I el segon argument era, és que nosaltres, perquè és clar, la sentència per què castiga a companys i el govern per rebel·lió militar i aplica el codi de justícia militar i no el codi penal ordinari? Perquè hubo hostilització a les Forces Armades. Bé, com hi va haver hostilització? Bueno, perquè van sortir el Pérez Farràs i els Mossos d'Esquadra i es van liar tiros a la plaça Sant Jaume amb l'Unzué. Unzué que, per cert, després va ser condemnat a mort per l'any 36. Per què dic això? Perquè el fiscal li diu, però escolti'm, i qui podia ser si no? Qui es pensaven que era els que estaven tirant canonades a la plaça de la República, avui plaça Sant Jaume? Vull dir, si haguessin hagut telèfons mòbils i xarxes, li haguessin dit, mira, que aquí sota hi ha l'exèrcit, que ha vingut amb dos canons, comencen a tirar canonades contra l'Ajuntament, no? Dic això perquè tu planteges una qüestió que posa de relleu una diferència entre el 34 i ara, que és interessant. I és que el 34 el Parlament no participa en la revolta. El 34 el Parlament de Catalunya no participa en la revolta. Participa el president del Parlament, Casanovas, que està amb el company ficat a dins de la Generalitat i també la resta, el Batet, a les 7 del matí. No? Però el Parlament de Catalunya no participa en la revolta. I en canvi, el Parlament de Catalunya és el que rep, després de tenir el company i el govern, la primera reacció de la repressió. El Parlament és ocupat militarment. És ocupat militarment durant uns dies per les tropes d'assalt, dirigides per el coronel Jiménez Arenas, que és el que designa el Batet. Val? Dic això perquè en el procés actual, el protagonisme el té el Parlament. El protagonisme el té el Parlament. Perquè qui és el que declara aquest acte anticonstitucional? No és el president de la Generalitat, com en el 34, és el Parlament de Catalunya. Per tant, quin és el problema? És com es pot deduir, com es pot captar penalment un comportament il·lícit que es pot atribuir no a una persona, sinó a una majoria parlamentària. I aquesta és una diferència important del 34 amb ara, perquè ara el que ha tingut el protagonisme ha sigut el Parlament de Catalunya, no el Parlament de Catalunya, la majoria del Parlament de Catalunya que va decidir fer aquestes proclames. T'ho dic perquè, clar, no és el mateix controlar a una persona, a una autoritat, a un president de la República, a un president del govern, a un president del Tribunal Suprem, que controlar a una majoria política. Però és que justament el control de les majories polítiques és una de les funcions essencials dels tribunals constitucionals.
Enric, em sembla que queda un quart d'hora que tindríem que obrir la possibilitat de que ens diguessin alguna cosa.
Em sembla estupendo.
Per favor. Sí, sí, li porten, li porten.
Ara sí, ens surt.
Bona tarda a tothom. Servidor Josep de Marfà. El senyor López Borniol, fantàstic, excel·lent, i après, i per això vinc aquí, per aprendre. Però tota la resta, absolutament decepcionat. Absolutament. Dos punts. Primer, ostres, jo he vingut en gran part per en Companys i no hem parlat gens del Companys. Això és una presa de pèl o què? Perquè si no hagués sigut company, jo no vinc. Número dos, debat. Però quin debat? Quin debat? Debat vol dir hi ha dos senyors que pensen diferent i debaten, és a dir, es discuteixen, és a dir, es barallen amigablement. Però quin debat és aquest, si penseu igual? És una presa de pèl. Mireu, jo sóc jueu, sap què diu un rabí? Si tu escoltes a dues persones, ni que siguin molt savis, però que pensen igual, mai aprendràs res de res. Per aprendre, necessites escoltar dues persones que pensin diferent. I d'això se'n diu debat. Ara us explicaré. El senyor Fossas. El senyor Fossas és o era de federalistes d'esquerres. Bé, doncs jo he vist molts articles seus recoltant federalistes d'esquerres. És a dir, més o menys PSC, PSOE, però sense ser militants. Ostres, això avui en dia significa el 15% de Catalunya. Suposant que tot el PSC, PSOE sigui federalista i, a més, de Catalunya. Imagineu-vos d'Espanya. El senyor Bassets, molt cordialment, però el senyor Bassets publica o publicava El País.
Cordialment ja vol dir que me la vol...
No, en absolut.
Quin pecat he comès, eh? A veure, quin pecat he comès.
Pecat cap. El que dic és que això no és debat. I això no és cap pecat. Són dues persones que pensen aproximadament igual i que ens han
enredat. És una presentació, no és un debat.
Aquí ho diu.
Presentació.
Miri. Jo he vingut perquè posa debat. I he vingut perquè posa Companys. I ni és Companys ni és debat. El senyor Bassets, i acabo de seguida, el senyor Bassets publicava El País. El País és pro PSOE abans, ara ja no. Perquè ara deu una quantitat de diners bestial al Santander que li va revalidant i ampliant els crèdits i si al Santander no li agrada, doncs s'ha acabat. No és debat, penseu igual. M'heu enredat. No és debat i no és Companys.
Molt bé.
Una paraula, senyor.
No. Tu.
Jo sentint-ho molt, lamento molt la intervenció del meu company, que ja has conegut aquí el cercle que sempre provoca d'aquesta forma.
Ah,
jo he trobat la taula,
Jo
he trobat la taula molt interessant. Una altra cosa que podríem discutir, si es té que fer un debat un dia sobre la figura d'en Companys, perquè, per exemple, hi ha el llibre d'en Vila sobre la vida d'en Companys, que és molt interessant i que recomana a tothom. O sigui que un personatge molt discutit, evidentment. Però jo he après molt avui i m'ha agradat molt. No? Jo el que volia demanar és si al llibre està contemplat el tema de l'indult, que també té una rabiosa actualitat. O sigui, si va haver un indult a la República, ara es demana l'indult i si aquest tema de l'indult el toqueu al llibre o no el toqueu. Gràcies.
Gràcies.
Contesta tu.
Sí, no, jo sobre el... Sobre la primera...
Contesta aquesta pregunta.
Sí. Ah, sobre el tema de l'indult, sí, el llibre acaba precisament amb un epírf que es diu Tras la sentència, en el que s'explica doncs, que després del triomf del Front Popular en les eleccions de febrer del 36, durant la campanya, precisament un dels leitmotiv, dels punts de programàtics de les forces del Front Popular a Espanya i del Front Popular a Catalunya va ser l'amnistia no només per als Companys i per al govern de Catalunya, sinó per totes les milers de persones que estaven detingudes arrel dels fets revolucionaris a Astúries, a Catalunya i en part a altres parts d'Espanya, específicament a Madrid. Per tant, sí que el llibre s'acaba precisament amb l'amnistia. No sé si vols contestar.
Bueno, ell explica extraordinàriament bé com es produeix l'amnistia Per quina raó? Doncs senzillament perquè hi ha un canvi polític fonamental després de les eleccions del 6 d'octubre. És a dir, el resultat per vots no és que sigui, diguem-ne, tremendo, però per diputats, efectivament, es canvien les majories i llavors doncs, s'aprova per decret llei l'amnistia. Sí. Ni siquiera s'espera a que es uneixin les coses, però s'aprova immediatament i retorni, com deia abans l'Enric, es reposa tot el govern de la Generalitat, menys el conseller d'en cas que havia marxat. O sigui, jo he remarcat perquè es veia, a la vida tot és tan relatiu. Hi ha la sentència i un any i vuit mesos després estaven al carrer. O sigui, una altra pregunta, sisplau? I després en Joan, sí.
Hola, bona tarda. Estic d'acord amb aquesta intervenció. Sembla que aquí doncs, hi ha hagut un acord, tots pensem igual, no? Ha sigut un diàleg molt dolç, veritat. Però, clar, el títol de la conferència era Companys. No heu parlat de res de Companys, no? Estic d'acord amb aquest senyor. Jo venia preparada per algunes interpel·lacions pel que fa a Companys. Però ens hem cansat. Vull dir, a veure, entre cometes, la gent que no pertanyem al dret, hem après alguna coseta, però hem sentit tantes lleis. Veritat, el relat d'aquest senyor, el de vostè... Sí, però, a veure, de qui parlem? De tot de lleis que ens heu entatxonat... De tot de lleis que ens heu aquí i tot, estic d'acord amb aquell, estic d'acord amb allò. Presentem un llibre que fa referència a Lluís Companys, no un relat de lleis del Constitucional. Bueno, aquí qui estigui d'acord, sí. O sigui, el proper dia presentiu un llibre de Companys i doneu l'oportunitat a parlar de Lluís Companys. Avui ja no dona temps. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, però li vull dir una cosa. Aquí estem presentant un llibre que ha fet el professor... En quin sentit? No sobre la personalitat d'en Companys, sobre el procés...
Pues canvieu el títol.
Ah, bueno, perdoni'm, això és una qüestió discrecional. Perdoni'm. Jo crec que amb l'escriptor d'un llibre se li ha de respectar el dret a posar el títol. Però bueno... Escolti'm, està entès i ja... Passem a un altre tema que tingui més interès que aquest, sisplau. Sí, Joan, sí. Per favor.
Sí, sí, bé.
Escolta, en el primer lloc felicitar a l'Enric Foses i a l'editorial, no pel llibre, sinó per l'estratègia de màrqueting que ha desenvolupat amb aquest acte, perquè evidentment no ens ha parlat del llibre, el qual ens ha motivat a comprar-lo i llegir-lo, perquè si ens l'hagués explicat ara, doncs molt probablement no el compraríem, jo l'he comprat, vull dir, si algú vol saber el que digui el llibre el pot comprar, no? Fet aquesta broma, una cosa, has citat el tema de la llei del 2015 de reforma del Tribunal Constitucional, complexa i a més dubtosa i a més amb moltes aristes, no? Aquell dia, si us en recordeu, el Francisco Rubio Llorente, que s'havia oposat des del començament a la seva tramitació, va fer unes declaracions molt contundents. Va dir, literalment, ho he buscat per recordar-ho, hoy es un día de luto para quienes, como yo, quisimos librar el Tribunal Constitucional del triste destino del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, cuya destrucción contribuyó no poco a la de esta, a la de la República. Les dues preguntes és, penses que la comparança de Rubio Llorente és molt exagerada? Ets tan pessimista com ell? Com ho era ell en el moment que ho va fer-ho, Clara? No pot ser-ho.
Gràcies, Joan, per la pregunta, perquè ara sí que s'ha tractat d'una pregunta. Davant de l'opinió del Rubio Llorente, tots els constitucionalistes fem una genuflexió, per tant, segur que tenia raó. Però jo crec que la comparació potser no era exacta. Jo crec que no era exactament, perquè la reforma que hi va haver el 2015 el que feia era donar uns poders d'execució. Que això sí que es va discutir. És a dir, a propòsit de la resposta de la Generalitat, que el que va fer va ser desacatar la sentència del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Garanties, Perquè el Parlament de Catalunya, aquí sí que va ser el Parlament de Catalunya, va aprovar una llei idèntica a la que s'havia declarat inconstitucional i nul·la. I aleshores es va plantejar com es reaccionava davant d'un incompliment. Una altra vegada, aquí sí que incompleix el Parlament. I aquí es posa de manifest una cosa que ha sortit, que és les limitacions del dret. El dret no pot resoldre-ho tot. Per tant, quina és la reacció que hi pot haver davant d'un incompliment per part d'una majoria parlamentària que aprova una llei en els mateixos termes d'una altra que ja ha aprovat abans i que el tribunal l'ha declarat inconstitucional? No se sap. Què va pensar el Partit Popular? Va pensar, bueno, això és un debat que també hi va haver l'any 34, a les Corts, que li van dir al Sant Pere, escolti, vostè no ha fet el que havia de fer per reaccionar davant de l'incompliment del Parlament de Catalunya, que ha aprovat una llei una altra vegada inconstitucional. I es queda una mica allà. Què va fer el PP? El PP va dir, bueno, això que se n'encarregui el Tribunal Constitucional. Si hi ha polítics que incompleixen la Constitució, si hi ha polítics que no acaten les sentències del Tribunal Constitucional, que se'n cuidi el mateix Tribunal Constitucional i li donarem uns poders exorbitants, que era el que es referia el Llobio Llorente, impropis. Jo crec que hi va haver una reacció, i a mi em consta perquè conec magistrats del Tribunal Constitucional, que encara ho són ara, que es van oposar molt fermament a que aquesta llei tirés endavant, perquè els passaven ell una funció que no els hi correspon. I, per tant, jo el que et podria dir sobre això, no sé si...
Més preguntes. Alguna pregunta més, sisplau? Teniu que afegir alguna cosa, Lluís?
Jo crec que ha sigut molt complet tot el que s'ha dit, no veig que...
Jo crec que avui ens podem acomiadar amb una sensació. Tenim una aportació molt seriosa, molt rigorosa, feta amb una extraordinària honestitat intel·lectual sobre un cas concret que no es tracta d'establir paral·lelismes, però que sí ens pot ajudar a conformar el nostre criteri. Jo moltes vegades dic que som persones perquè tenim memòria. També és veritat que afegeixo que podem viure perquè oblidem. Però amb aquest cas concret, diguem-ne, amb la vida col·lectiva, jo crec que tenir presents els drets fonamentals de la nostra trajectòria, doncs és bo. Jo crec que amb aquest àmbit concret dels fets del 6 d'octubre, l'aportació del doctor Fossas ha estat extremadament clarificadora. A mi m'ha posat molt de relleu, ens hem deixat el tinter una part substancial, el temps se'ns ha menjat, la tercera part que jo volia tractar, que era justament el procediment. És a dir, quan hi ha les dues interpretacions de lo que va dir el president Companys aquella nit. Bé, escolti'm, jo crec que l'objectiu està aconseguit amb escreix. Moltes gràcies a vostès per haver vingut i, escolti'm, i molt content que el Cercle d'Autonomia... Que el Cercle d'Economia, perdoni un home de 75 anys, que el Cercle d'Economia sigui una altra vegada un lloc on es poden expressar amb tota llibertat totes les opinions, siguin aquestes les que siguin, i estiguem d'acord o bé ens produeixin rebuig. Jo crec que això, en aquests moments, a Catalunya i a Barcelona, és una aportació veritablement molt important que jo, amb el Cercle, li agraeixo especialment.
Molt bé, gràcies.